Ens acompanya el doctor en història i exconseller socialista Joaquim Nadal, que aquest dijous ha presentat a Sant Cugat testimoni de càrrec 20 anys al servei de Catalunya 1993-2012, on repassa la seva trajectòria política de les dues darreres dècades i que ajuden a entendre l'evolució de la política catalana. Benvingut a Sant Cugat, un plaer tenir-lo entre nosaltres.
Moltes gràcies.
Per què aquesta tria d'anys?
Bé, de fet, perquè jo volia deixar clar que quan sigui l'hora faré un altre llibre sobre els meus anys d'alcalde de Girona, que són 23 anys, i aquest llibre, de fet, hi ha un primer capítol que arrenca de 1984, que és quan jo entro al Parlament de Catalunya com a diputat, i en una circumstància una mica especial, perquè és com a diputat per Lleida, en allò que se'm va dir el cruzado mágico, perquè hi havia problemes legals per ser candidat per la pròpia demarcació. Altres partits polítics van provocar dimissions d'alcaldes que després es van tornar a fer elegir, que a mi nosaltres vam optar per fer un canvi de demarcació. 84-2012, i explico la meva vida política i parlamentària dedicada a Catalunya, fent voluntàriament una certa exclusió de la dedicació a l'alcaldia de Girona, que surt inevitablement, però aquesta és una història que arrenca del procés que em porta primer a ser diputat, després de ser candidat a la presidència de la Generalitat pel PSC l'any 95, durant uns anys ser president del grup parlamentari, després ser portaveu, després tornar a ser president del grup parlamentari, després del parèntesi de 7 anys d'haver estat conseller del govern amb els presidents Maragall i Montilla. És a dir, que és una història que acaba el dia 16-17 de desembre de 2012, quan s'acaba del tot la meva etapa de diputat i comença una nova legislatura de la que ja no sóc diputat. Vaig al Parlament, torno les claus de la bústia, em despedeixo de tothom, prenc una aigua al bar, surto, em miro l'edifici amb un punt de nostàlgia i dic: trigaràs a tornar-hi, això forma part del passat, avui has tancat una pàgina i en comences una altra.
Quins considera que són els episodis polítics més rellevants que vostè ha viscut en primera persona?
Home, molts, per exemple, de positius i de negatius, no? És a dir, jo he viscut en aquest any que vaig ser candidat la pèrdua de la majoria absoluta de Jordi Pujol. Això va significar un acord a 4 al Parlament de Catalunya, però va significar sobretot que Joan Reventós fos president del Parlament de Catalunya, i a mi això em va semblar una reparació històrica. Després, naturalment, de caràcter negatiu, però viscut amb moltíssima intensitat i en primera persona, hi ha l'episodi del Carmel, hi ha tots els 7 anys del govern, que jo considero molt positius, hi ha una valoració de la llei de barris, dels equips que van fer a la Conselleria de Política Territorial, dels avenços que es van fer en matèria d'infraestructures, hi ha un capítol dedicat a les meves desavinences molt evidents amb la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, hi ha 3 entrevistes amb Pasqual Maragall transcrites literalment, hi ha 4 entrevistes amb Raimon Obiols transcrites literalment, hi ha 3 o 4 entrevistes amb Jordi Pujol transcrites literalment, hi ha una entrevista a dinar amb Antoni Fernández Teixidor transcrit literalment, hi ha la meva visita a la Moncloa com a candidat a la presidència de la Generalitat i la meva passejada pels jardins de la Moncloa amb Felipe González i l'entrevista que vam tenir i el contingut d'aquesta entrevista, hi ha valoracions sobre la situació política, hi ha trobades amb Narcís Serra, amb Raimon Obiols, és a dir, i un munt de personatges que entren i surten per les pàgines d'aquest llibre, que té un índex onomàstic en el que hi surten 1.800 noms.
Déu-n'hi-do, ja sabem que és un volum bastant gruixut. Tot i això, s'ha guardat coses?
Jo diria que no hi ha res essencial que m'hagi deixat. Només he prescindit d'aquelles coses que podien afectar en l'àmbit personal a algunes persones, personal íntim, i per tant que em semblava que m'ho podia estalviar. Tot l'altre, jo crec que hi ha tot el que hi ha d'haver.
Quina ha estat l'acció política de la que se sent més orgullós i quina ha estat la pitjor, o la que pensi que potser s'hagués hagut de fer d'alguna altra manera?
No ho sé, la veritat és que tot el que va ser els 7 plans territorials, la llei de barris i la política d'infraestructures a mi em produeix molta satisfacció, satisfacció que per altra banda puc comprovar en el territori. Quan jo vaig a Ripoll, la gent que ara va de Vic a Ripoll amb una carretera desdoblada em saluda pel carrer amb un aire molt content. i van trigar 15 anys a que es complís una promesa que els havien fet amb anterioritat. Quan vaig a Palamós a passar uns dies de vacances, la gent que arriba amb carretera desdoblada des de l'autopista de Barcelona a partir de Maçanet de la Selva em saluda amb molta satisfacció. La gent que va de Vilanova a Vilafranca en 7 minuts i abans trigava 3 quarts d'hora perquè havia de fer tot el tram dels revolts de Canyelles, etc., estan molt contents i em saluden amb molta satisfacció. I jo crec que tot aquest conjunt de coses i tots els municipis que han tingut el benefici de la llei de barris, doncs sobre la llei de barris s'estan començant a fer fins i tot tesis doctorals que expliquen de quina manera la gestió de la llei de barris canviava la percepció de la salut de les persones que eren beneficiàries de la llei de barris.
Malgrat algun dels èxits que en comentava, doncs, a nivell d'infraestructures, les mancances que es pateixen aquí a Catalunya encara, doncs, són bastant evidents. Quines han sigut, doncs, les seves batalles, doncs, amb el Ministeri espanyol?
Mira, hi havia la batalla dels peatges, hi havia la batalla dels aeroports i de les competències amb aeroports, va haver-hi la batalla del traspàs de costes i de la possibilitat que la Generalitat incidís directament en la protecció del sistema costaner, i ho vam fer amb un pla director urbanístic, però hi havia una concurrència de competències entre la línia de la costa i la línia de mar, i hi havia, per tant, baralles amb el Ministeri, però tots aquests van ser els elements fonamentals de, i sobretot, naturalment, la gran batalla campal de Rodalies i de tot el sistema ferroviari, del qual encara patim una situació deficitària.
Totes aquestes situacions són irresolubles?
No, jo crec que si el govern de Madrid hi apliqués racionalitat, i només racionalitat, no caldria que hi apliqués sentit autonòmic. Només que apliqués racionalitat i justícia, sabria que és prioritari a determinades línies que van carregades de gent amb trens fins a la bandera, trens de dos pisos on la gent va dret al mig, com si fos una línia de metro, per exemple, de la línia del Maresme, haurien de considerar prioritari això a una línia d'AVE entre no sé on i no sé on, que s'ha obert i s'ha hagut de tancar per manca de passatgers. Si això fos clar, els diners es gastarien allà on correspon. En aquest sentit, hi ha una batalla dialèctica molt important que el Partit Popular va intentar plantejar d'una forma, jo crec, molt barroera i que va perdre, que és la batalla pel corredor mediterrani. Ells s'havien entestat en el corredor central per l'Aragó amb un cost inassumible i contra la voluntat dels francesos, que no el volien de cap manera, i en canvi el corredor mediterrani jo vaig intentar fer veure a tothom que era la lògica de la geografia la que manava per damunt de la lògica de la política. Per on sortiran cap a França? Per terra, les taronges, la ceràmica, els pebrots, les tomates, que venen o de l'Ejido o del País Valencià. Només poden sortir per Catalunya perquè la geografia ens ha col·locat entre França i el País Valencià. Per tant, el corredor mediterrani és una necessitat racional per treure persones i mercaderies en el contacte entre Espanya i Europa.
Malgrat aquesta racionalitat, a Europa, tant el Partit Popular Europeu com el PSOE han votat contínuament en contra d'això. Com s'explica?
Mira, jo t'he de dir que, així com sóc molt crític amb el PSOE amb algunes coses, amb aquesta no en sóc gens, perquè el PSOE, quan va ser l'hora de la veritat, un ministre que va substituir Magdalena Álvarez, que era en Pepe Blanco i que ara és eurodiputat, es va posar al cap que el govern espanyol havia de canviar de posició, havia de votar a favor del corredor del Mediterrani, havia de votar a favor d'incloure el corredor del Mediterrani com a eix prioritari del sistema de transport públic de la Comissió Europea, i va ser sota un govern socialista que es va votar el caràcter prioritari del corredor del Mediterrani. Per tant, en algunes coses PSOE i PP semblen cosins germans i sembla que es donin la mà per por l'un de l'altre en aquest tema, que en alguna ocasió, com tu deies, havien jugat a votar junts, a l'hora de la veritat el PSOE va votar el que tocava.
Parlem del PSC actual. Com veu ara el partit, i si vostè creu que Miquel Iceta és la persona idònia per encapçalar el partit en aquests moments tan apassionants per Catalunya?
Començo per l'última. Crec que Miquel Iceta és una persona intel·ligent, hàbil, flexible, que sabrà portar el partit cap a una major flexibilitat. Jo he arribat a dir que crec que Miquel Iceta inevitablement portarà el PSC cap al costat del dret a decidir, i n'estic convençut. Però a banda d'això, a banda de que considero que en la situació interna actual del PSC segurament no hi ha millor persona disposada a assumir la primera secretaria del PSC, però al mateix temps explico i indico que el PSC avui és un partit molt més petit que no ho era fa 10 anys, de militants, de simpatitzants, d'hegemonia política, de presència política a Catalunya. Aquest és un partit que s'ha aprimat, que s'ha fet petit, que ha perdut efectius molt valuosos en moltes parts del territori de Catalunya, i el mapa polític de Catalunya, que havia estat vermell en molts racons de la geografia catalana, avui és molt blanc o molt groc. I no hi ha ni candidatures del PSC a comarques senceres d'aquest país. I aquest és, em sembla a mi, un dels drames que ha portat el PSC actual i la seva direcció actual a no adonar-se que vagi d'anar perdent pes per la borda, al final es quedava en l'esquelet d'un partit que no és el que era. I aquest és un problema que a mi em sembla molt seriós. Avui hi ha més socialistes a fora que dins del PSC. Per tant, està clar que ho vulgui o no vulgui el PSC actual, és indiscutible que en el context de la Catalunya del futur, sigui o no independent, hi haurà d'haver un partit socialista.
Com s'explica, doncs, aquest no sumar-se a la consulta que han consensuat altres grups polítics del Parlament?
Mira, el PSC acabarà votant i sent una peça essencial per l'aprovació de la llei de consultes, això està clar. Ara, el PSC, en matèria d'aquesta consulta, ha fet vaivens, és a dir, ha fet alts i baixos. Ha votat que sí algunes vegades, ha votat que no unes altres, s'ha trencat la disciplina de vot a Madrid unes vegades, després s'ha fet enrere i ha votat amb el PSOE amb unes altres. El que la gent no perdona és l'ambigüitat, les giragonses, no saber exactament on està aquest partit. I si aquest partit havia dit en el seu programa electoral que està a favor del dret a decidir, mostrar-se invariablement a favor del dret a decidir, deixant molt clar que aquesta és una, però no l'única prioritat del PSC. I deixant també molt clar, contra tots els que opinen que ens hem dedicat massa, alguns, a l'agenda identitària i que hem abandonat l'agenda socialista, que només es pot ser socialista i catalanista per les mateixes raons, i alhora, de forma indestriable. I que aquest és un fet imprescindible, i que els que ens hem de cantar clarament a favor del dret a decidir no hem renunciat ni un gram de la nostra ideologia d'esquerres i socialista.
Com vostè doncs deia i ha dit repetidament, s'ha posicionat a favor del dret a decidir. La celebració de la consulta del 9 de novembre és la millor opció per desllorigar l'actual situació?
Jo crec que és l'única opció, el que passa que és una opció amb dificultats, però és l'opció que li atorga el poble de Catalunya la veu del seu vot. Jo he deixat molt clar que estic a favor del dret a decidir en defensa de la llibertat dels que volen votar sí, dels que volen votar sí, no, i dels que volen votar no. Fins i tot a favor de la llibertat dels que no voldran votar perquè creuen que és una mala pregunta. És a dir, llibertat al poble per poder comptar quan som i qui som els que estan a favor de A, de B o de C, i respectar el resultat democràticament. Jo penso que han de passar coses encara d'aquí al 9 de novembre, i penso que defensar a capa i espasa que volem una consulta, que volem que sigui legal, que volem que sigui oberta a tots, a tothom, que volem que respecti, és a dir, que es plantegi en termes del que et deia, de respecte a la llibertat de tothom per votar cadascú el que cregui més convenient, és un camí imprescindible, i que després, si hi ha unes dificultats afegides com a conseqüència de la incomprensió del govern espanyol, els que ens han portat fins aquí amb aquest plantejament són els que ens hauran de formular una proposta alternativa, que no pot ser la declaració unilateral d'independència, crec jo, sinó que ha de ser alguna altra cosa, i que ha de ser alguna altra cosa més possible i més realista i plantejada en termes més políticament intel·ligents, sabent que el poble de Catalunya, les seves institucions, el Parlament de Catalunya, el Govern de Catalunya, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural estan fent esforços un dia i un altre i un altre i un altre per deixar molt clar que ningú no se sortirà del guió ni de la rega d'una solució pacífica i democràtica. Perquè n'hi ha que voldrien que el moviment descarrilés. I per tant, anar pel carril de la solució democràtica i pacífica és imprescindible per tenir la credibilitat davant del món si hi ha una màxima incomprensió per part del govern espanyol.
I per acabar, i parlant del PSC local i del ja alcaldable Ferran Villasenyor, actualment el PSC compta amb dos regidors, n'havia tingut més en el passat. Com veu les properes eleccions el 2015? Creu que hauria de buscar una coalició d'esquerres, anar tot sol? Com creu que té més possibilitats, doncs, de tenir més èxit electoral?
Jo sóc prou gran com per haver conegut un alcalde socialista de Sant Cugat, eh? És a dir, que en la trajectòria d'aquesta ciutat hi ha hagut una evolució, i jo voldria amb tota claretat que l'espai socialista recuperés presència, tingués un pes en la governació d'aquesta ciutat. I com s'ha de fer això? Doncs a cada lloc hi ha d'haver una fórmula local en la que es garanteixi, doncs, el que jo deia en termes genèrics, socialistes i catalanistes, per les mateixes raons.
Doncs, Joaquim Nadal, moltes gràcies per atendre Quad.cat i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.